Calidad Pascual. Compromesos amb la terra. Compromesos amb tu.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Meteoterra és territori d'en Jordi Puig, el nostre expert en aquestes qüestions de tocar terra. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Content, eh? Per els últims episodis de pluges que no apaivaguen la sequera, però sí, com a mínim...
Com a mínim
ens ajuden a passar.
Obren els estomes dels vegetals i els deixen respirar.
Molt bé. Avui, per parlar de tardor, o més ben dit, de temps de pomes.
Exacte.
Situem les pomes, perquè, clar, al cap tenim les pomes doncs, de Lleida, tenim les pomes de l'Empordà, no sé si algun altre raconet de Catalunya potser també. Situem-ho.
Sí, pensem que fa 50-60 anys la poma era una de les fruites més comunes a Catalunya. Tota la Catalunya frescal i el Pirineu pràcticament n'hi havien centenars de varietats, i avui en dia, d'aquestes petites localismes que s'han generat doncs, això de la mà dels agricultors, ens n'han arribat unes 70. I per què ara parlem de Lleida i de l'Empordà? Doncs perquè aquestes pomeres van baixar en aquestes zones, que eren zones amb moltes boires, amb temperatures hivernals molt fredes, i permetien aturar el cicle que necessita, aquesta aturada que necessita la pomera. I per això s'han concentrat en aquestes zones, en aquestes planes més fresques, que avui més o menys les coneixem totes. Però antigament no era així. La poma s'associava més a climes freds, a muntanya, i per qüestions productives doncs, s'ha baixat a la vall. Hi havia moltes varietats, algunes de nom molt curiós, morro de vedell, pic de pedrís, verd d'onzella, és la meva preferida, no puc evitar-ho, però... el gust, aquell punt
clar,
dolç que té al final...
Clar, jo, pobre de mi, jo sóc aficionat a la Golden, és la meva preferida, però clar, pobre de mi, sento això i, clar, la Granny Smith i després alguna altra d'aquestes de conegudes...
Sí, segurament amb 10 varietats sí, tindríem tot el ventall del que tenim ara, avui en dia. Però abans teníem pomes per fer aiguardent, teníem pomes per coure, teníem pomes pràcticament des de Sant Joan fins a entrat al novembre.
Clar, la poma de Sant Joan, aquella petitona,
exacte.
Clar, un clàssic.
És a dir, eren produccions...
Que gairebé s'ha perdut, diria,
sí.
O bé, és molt residual.
El nostre convidat avui potser ens en podrà donar algunes pistes i donar-nos alguna informació respecte a això, però sí, realment eren produccions petites, adaptades al territori i repartides al llarg de l'any, perquè, com sempre diem, no hi havia neveres en aquell moment i s'havien d'anar dosificant les produccions.
Clar. Ens has portat un convidat que és el Marco San Giorgio, nom i cognom italià, però fa 8 anys que s'instal·la a l'Empordà.
Exacte.
I és un crac en el tema de les pomes i d'aquestes varietats locals.
Exacte, Marco, hola Marco.
Bona tarda.
És un dels màxims experts de fruiters de varietats locals de Catalunya i ell té un viver que es diu Arboreco, que està a Cruïlles, i al llarg de la conversa que tindrem veureu que té un domini excepcional de totes aquestes 70 i més varietats de fruiters, que en total actualment encara en queden unes 200, comptant peres, pomes i tota la resta de fruiters. I això, i ens farà un...
Deixa'm començar, i va pels dos la pregunta, potser el Marco és la persona que ens pot respondre, però segur que tu també, Jordi, tu ets del món de la terra, no només parles de la terra, sinó que la vius i la treballes. Clar, quan parlem de varietats locals, hi ha qui ens diu que, escolta, amb les varietats locals no anirem enlloc, que hem de produir segons quines varietats, que són les que realment surten a compte i que val la pena i que són per fer molta producció. És realment així o no?
Sí, en el sentit que les varietats modernes, aquestes que mencionava abans, la Golden, la Granny Smith, totes aquestes, diguem que són varietats modernes ja seleccionades per grans produccions, per produccions importants, per explotacions intensives. Per tant, segons els inputs que li donem, perquè sense input de lo que siguin tractaments fitosanitaris o adobs, tampoc aniríem enlloc amb aquestes. Mm-hmm. Per tant, és veritat que són molt productives, però diguem que sobretot és el cultiu que és intensiu. Mm-hmm. Són varietats, i sobretot el porten pèls, a més de la varietat, que entren en producció molt aviat, al mm-hmm. tercer o quart any, en lloc dels peus o porten pèls que es feien servir abans, i però diguem que al cap de 20 o 25 anys l'arbre s'esgota. I per tant són produccions molt importants concentrades en pocs anys.
20-25 anys i sí. L'arbre queda esgotat.
Sí, esgotat o canvia... També aquestes les varietats modernes segueixen modes i mm-hmm. molts fruticultors, una varietat que anava de moda 20 anys, fa 20 o 15 anys, ja l'han d'arrencar perquè el mercat bàsicament no la demana. Ara va la Pinglet, dice, és una roda, diguem, que sempre... a cap de 20 o 25 anys com a molt el cultiu s'ha de renovar completament. I aquestes varietats, les varietats tradicionals, primer de tot no sabem ben bé fins a quin punt poden ser productives, en el sentit que amb les tècniques agronòmiques que tenim a l'abast avui en dia hauríem d'investigar aquestes varietats com mm-hmm. es porten en producció. Per tant, potser tenim algunes dades de com... Hi ha algun exemple molt petit, molt aïllat de cultius d'aquestes varietats tradicionals, i en conec alguns que però encara no estan en plena producció, per tant no podrien saber quin rendiment tenen per hectàrees. Però jo, a part d'això, distingiria bàsicament com dos mercats, dos o tres, diguem, també canals de comercialització i per tant consumidors. És veritat que els grans productors de fruita, aquestes produccions estan destinades a mercats internacionals o a la gran superfície, i jo crec que les varietats tradicionals podrien quedar en mercats
situades.
Locals o com allò que es diu productes de proximitat, ara que va molt de moda. I a més haurien de ser petites explotacions, empreses familiars
per teixir allà doncs un territori ric en definitiva.
Sí, perquè hi ha, a part de la gran distribució, de la gran superfície, Clar. Hi ha altres canals de comercialització, que pot ser la venda directa a peu de finca, botigues de pobles o de la ciutat, o grups de consums, avui en dia, sobretot per la producció ecològica, els grups de consum poden ser una vàlida alternativa a lo que és la gran distribució, perquè a més de varietats també jo crec que hi ha un tema de com produïm i com comercialitzem.
Per tant, entenc, pel que diu el Marco, Jordi, que un mercat com el de Catalunya, amb 7 milions de persones aproximadament, 32.000 quilòmetres quadrats de territori, amb varietats locals, prou que ens podríem abastir.
Sí, de fet seria viable, i l'altre dia parlant amb el Marco vaig fer una consulta, una mica produeix en varietats locals, té unes entre 7 i 10 hectàrees, i ell em va dir que el rendiment de poma estava sobre les 10-15 tones hectàrea. Penseu que les industrials poden arribar a 60, 65, 70 tones hectàrea. Per tant, és molt inferior, però el que hauríem de veure és el preu de venda d'aquestes varietats, també.
Clar.
I, sobretot, una cosa que jo insisteixo molt és la quantitat de nutrients que hi ha en aquestes pomes. Estudis posen relacions de 1 a 7 o a 8, és a dir, que aquestes varietats poden tenir fins a 7-8 vegades més, evidentment també perquè no porten tanta aigua. Per tant, i per la genètica, evidentment, són pomes dissenyades no per fer quilos, sinó per fer, doncs, això... Fruita.
Fruita bona.
Bona.
Bona amb majúscules.
Exacte.
Realment, la teva feina al front d'Arboreco va per aquí, és a dir, aquest valor afegit d'una fruita realment amb unes propietats, amb unes qualitats de nutrients, suposo que organolèptiques, etcètera, etcètera, superiors?
Sí, nosaltres tenim només varietats tradicionals i la majoria són varietats locals. Avui algunes les vaig portar a Itàlia perquè eren varietats que tenia vàlides quan estava treballant i vivint a Itàlia, i més o menys en el mateix origen del centre nord-Europa, per tant, com a latitud que aquí es podrien adaptar bé. Algunes també, tipus reinetes, les he trobat aquí com les mateixes varietats, i altres ares. Ara la feina és, a part de que hi ha alguns centres de conservació de varietats tradicionals de fruiters a Catalunya, la Garrotxa, Can Jordà i a Can Comas, al Parc Agrari del Baix Llobregat, allà s'han recollit, ja fa més de 20 anys, s'han recollit les varietats locals que es van trobar arrel d'un parell de treballs de prospeccions en aquests dos llocs. Després hi ha altra experiència també al Pirineu, così. Però ara la meva feina, l'aspecte més urgent és conservar varietat que aficionats, petits pagesos, porten, i tenim poques pèrdues en aquestes varietats perquè no hi ha ningú que la reprodueix. Per tant,
ets un banc de varietats que, Jordi, són bastantes.
Sí. Jo us he anomenat 70 de pomes, però... Com us he dit abans, poden ser 200 o més, fins i tot. De fet, es calcula que els últims 70-80 anys s'ha perdut el 80% de la biodiversitat agrícola. Per tant, imagineu-vos, si ens en queden 200, el que hi podia haver potencialment doncs, fa un segle. I el que també és important, i això m'agradaria que ho expliquessis, Marco, és... tot el tema de canvi climàtic sempre acabo anant a petar allà mateix. Com afectarà el cultiu de la poma? Crec que tu tens una visió bastant important d'això. És a dir, sabem que Lleida s'està arrencant la pomera. Què passarà a l'Empordà? On creus que aniran a parar aquestes pomeres? Dóna'ns la teva visió.
Davant de l'evidència del canvi climàtic, que avui dia és innegable, hi ha un cert risc que és el cultiu de la pomera, per exemple a la zona de Girona, que és bàsicament a nivell del mar, en futur podria ser a risc. I de fet ha sortit un estudi el gener del 2016 d'investigadors de l'IRT de Mas Badia, on van investigar l'afectació que tindria el canvi climàtic sobre la producció de poma a la zona del Baix Fluvià. I bàsicament a vista 60-70 anys o encara menys, les conclusions són bastant dràstiques. O el cultiu de la poma es porta en altitud o diversament es busquen varietats que es puguin adaptar a condicions climàtiques més, alguns graus de temperatura més elevades. Bàsicament perquè la poma el que necessita són hores de fred, el que dèiem abans, i hores de fred, i sobretot això influeix sobre la floració de la poma. I en aquest estudi s'ha vist que poden, ja en aquests últims anys s'han retrasat o hi ha hagut un desordre en la floració d'algunes de les varietats modernes que parlàvem abans, i per tant en futur es podria veure afectat el rendiment que poden donar aquestes varietats. Jo crec que és un tema que... també els socis de les cooperatives agrícoles del Gironès haurien de començar a plantejar-se.
El currículum teu, Marco, bé, de vegades les entrevistes es comencen d'una manera... Jo me l'estava llegint i realment tens una trajectòria dilatada en el món del voluntarisme i, a més, bé, has estat en temes centrats en la biodiversitat, restauració d'espais naturals, amb la inclusió de joves, etc. Veig que tanques el cercle.
Sí. Sí.
Això és important, m'imagino. Sí. És a dir, no és que tu arribes a l'Empordà i vinga, anem a veure les varietats locals de poma, sinó que vas molt més enllà. Vas a trobar un equilibri en moltes coses, no tan sols a la terra, sinó també en el món social i en el món del voluntarisme, etc., no? I d'educació ambiental.
Sí, diguem que és el que estic fent ara és el resultat d'una mica lo que cadascú, de l'experiència que cadascú té en la pròpia vida. No? Jo soc... L'arrel està a una zona on vaig néixer i créixer, que és una zona... entre Milà i Suïssa, una zona que fa un segle, a partir de mitjans del principi del segle passat...
Una zona, podríem dir, bastant semblant a Catalunya en molts aspectes.
Sí, una zona semblant a la Garrotxa,
sí.
Per exemple.
La Garrotxa,
sí.
D'acord.
També com a pluviometria i com a altitud. Uh-huh. I però una zona on va veure una industrialització massiva fa uns 100 anys. I, per tant, els espais naturals es van veure molt amenaçat i hi van problemes, òbviament, de massificació, d'urbanització de territoris, no va quedar sòl agrícola, pràcticament, i tot això va creant inquietuds. I després, a part la meva formació i experiència professional amb viverisme i arboricultura, i després diguem que el tema és unir un po', ajuntar una mica tot el que són els meus coneixements i interessos. Per tant, el tema de la biodiversitat jo crec que és bàsic, i cada vegada que cada dia perdem varietat, cada dia es perdem varietat. I amb les pomeres tenim sort, perquè abans les pomeres i pereres sempre estaven sobre peus francs, que podien viure 80-100 anys tranquil·lament. Per tant, tenim encara més possibilitat de trobar algunes varietats tradicionals. Presseguers o albercoquers, que viuen molt menys, moltes varietats s'han perdut. Ja s'han perdut, com deia el Jordi, 80% el que es deia, és veritat.
Estem passadíssims de temps, estem a 16 o 17 minuts.
Haurem de fer un altre programa.
Segurament. Alguna conclusió final, alguna frase que vulguis...
Simplement dir que el Pirineu crec que pot ser un dels llocs on la pomera torni a recuperar la importància que havia tingut i que l'hem fet fora d'aquests espais difícils de cultivar, i que en un futur penso que la poma de muntanya doncs tindrà...
Al final trobarem les muntanyes del Pirineu plenes de conreus d'aquí uns anys.
Com havien estat.
Sí, clar. Però fixa't, al final sembla que només el turisme o segons quines activitats puguin estar al Pirineu, i potser l'agricultura d'aquí uns anys serà el boom de les comarques d'alta muntanya.
Això espero.
Perfecte, un plaer. Marco San Giorgio, productor de varietats locals de fruiters a Girona, propietari d'Arboreco. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I Jordi, moltíssimes gràcies. Per haver-nos donat la possibilitat d'escoltar en el Marco amb aquest bagatge integral, no tan sols de les pomeres, sinó amb una feina que va molt més enllà. Moltes gràcies.
Gràcies.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quantes varietats locals de pomes conserven encara a Catalunya? Premi una ampolla de cava Brut Gran Reserva de l'anyada 2011, gentilesa de Caves Agustí, Torelló i Mata. De la setmana passada, en aquest cas del Meteomar, com s'anomena la cloïsa fina al delta de l'Ebre? Resposta: grúmol. Premi una ampolla de cava Brut Gran Reserva, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. Guanyadora, la Sílvia Martos, de Barcelona.